Ràdio Palau, marcant la diferència.
Hola, què tal? Palau-Solità i Plegamans, com anem? Esperem que bé, després d'aquest dimecres així solemne, festiu, extraordinari, amb visita presidencial inclòs. Nosaltres ja estem aquí una altra vegada, aquest dimecres 30 d'abril de 2025, i us convidem ara mateix, al llarg dels pròxims 90 minuts aproximadament, a fer una passejada pel meu carrer, al magazín de Ràdio Palau. A l'edició 868, l'equip del meu carrer ja estem a punt per acompanyar-vos en aquesta passejada. El primer imprescindible, Joan Martínez. Què tal? Com estem?
Què tal? Aquí.
M'han ofert un gelat aquest matí.
Sí o què?
I a tu no.
No, a mi no, a mi no, a mi no. Jo que aquestes coses les trobo tan medievales, no? Saps allò? Totes les comitives i tothom allà, només faltaven les trompetes. Tu, arriba el president!
Però no? Si jo estava parlant de gelat.
Ja ho sé, ja, però t'han donat un gelat perquè ha anat el president, si no, de què te lo van a dar?
Perquè es feien un aniversari, ja, 85
sí.
anys.
Sí, sí.
La veritat que és que en aquell moment no podia, només em faltava un gelat, eh? Per molts anys, la gent de la... menorquina,
sí,
bona part d'ella
sí,
d'aquí a Palau, alguns d'ells doncs, amb això, amb aquests 38-40 anys que estan allà, per tant segur si algú d'aquest col·lectiu ens està sentint, doncs segur que ha estat un dia si més no diferent. A part del Joan Martínez del control tècnic que l'heu sentit, doncs hi ha el senyor Labeu que ens recorda com podeu contactar amb nosaltres.
Ostres, això m'ha de mirar.
Això és l'època que anaven a cobrar el telèfon, no?
El què?
Això és de l'època que anàvem a cobrar el telèfon.
Ai, ostres, veritat, eh? Vaya liada, lo del cobre. Ara deuen estar plorant molts d'aquests del kit, no?
No ho sé, Joan.
No ho sé, no ho
sé. A veure, que si ens volen trucar o no ho han de fer?
El 938640882, o si no, doncs el senyor aquest que ho diu, que ho diu millor que jo.
Truqueu-nos al 938640882.
Sí, sí.
D'acord. Són una mica imperatiu, eh?
Bueno, sí. Bueno, no sé, també t'ho pots fer que posis tu el verb.
93-864-0882.
Pots trucar-me o escopir-me, és igual. No...
Ai, no
93-864-0882, sí, sí.
Re, que si esteu tofanejant Instagram mentre esteu fent un alt transistor de piles, doncs ens podeu...
S'han agotat, hi ha puestos que s'han esgotat.
També els campingars.
També,
no?
També.
I també hi ha, recordar, no?, que hi ha gent que necessita aquesta electricitat perquè està connectada a algun suport per la salut, alguna ampolla d'oxigen, no, i cada vegada és més habitual també veure aquests kits que, amb els quals hi ha persones que hi han de conviure, i quan passen coses com aquestes, doncs la veritat és que algun risc també corren. Bé, anem a entrar en matèria, a explicar-vos què tenim previst en aquests minuts de ràdio. Aquest dimecres parlem també de la figura dels jutges de pau, amb l'Albert Font, jutge substitut de pau d'aquí de Palau. Aquest col·lectiu estava una miqueta sorprès, decepcionat amb un canvi que hi ha hagut en l'organigrama judicial i que des de fa un parell de mesos doncs, impedeix que aquests jutges o jutgesses de pau facin casaments, a més d'altres canvis que no els acaben d'agradar. El darrer ple, el ple que vam celebrar el mes d'abril, doncs una de les mocions aprovades va ser en suport a aquesta figura dels jutges de pau. També parlarem de teatre. Aquest diumenge hi ha la mostra a l'Escotilló amb el grup 345 de Mar Rampinyo, que estan Bojos pel bisturí. Així és com es titula l'obra d'aquesta setmana, i ha estat la Marina Antúnez qui ha parlat amb el seu director i l'Albert Arevalo, i també ha entrat a la cuina la Marina, amb una nova recepta que jo diria que fins i tot agradarà al doctor Lucas, que cap al final del programa ens tornarà a visitar per parlar d'intel·ligència artificial aplicada al camp mèdic. Dit això, doncs entrem en altres matèries també del meu carrer Palau, com per exemple saber què passa als pobles del costat. Avui tafanegem a Caldes. Música. Anem a Caldes perquè estan a punt de celebrar...
Molt caldes, sí. Però estaven tots ficant gasolina a Palau, eh?
Ah, sí, sí, tens tota la raó.
No tenien llum, eh?
No, ja van patir ja. Tot i que és veritat que en alguns punts va arribar abans i el Tartas es va trigar una mica més, però... Això que volen passar de llarg sempre de Palau, perquè
fan Palau.
Sí, mira, tots
mira,
aquí
mira,
aturats.
Palau. Oi,
tots aquí aturadets.
Però tu saps qui va pillar més en tot això de la caiguda de llum?
Qui?
Portugal.
Sí, és veritat.
No tenia opció, saps? Perquè nosaltres, mira, Marruecos, no?
Sí,
o França,
França...
Però tots aquests cables, a Portugal, sí o sí, li passen per Espanya.
Sí.
O sigui, no... És el que va pillar gacho.
Sí, sí, ara...
I ningú parla, pobra?
Ara comença la segona fase, de tota aquesta... Ara s'encén la polèmica en aquesta apagada històrica. Bé, a Caldes... Abans es podia fer foc, ara ja no. Aquest aplec de Sant Sebastià, que hi havia gent que pujava la nit abans... i es plantava amb la tenda de campanya per enllaçar després amb un dia en què era massiva la pujada aquesta part del Farell a Sant Sebastià de Montmajor. Bé, l'Ajuntament s'ha proposat recuperar el to més massiu, més participatiu d'aquesta festa i, per tant, aquest any han programat una desena d'actes amb una programació específica per aquesta Diada de Sant Sebastià amb diferents entitats implicades. Per exemple, hi haurà tallers, música, ball, diversió, hi haurà el Centre Excursionista de Caldes que organitzarà la pujada amb dues modalitats, l'excursionista i la popular. L'excursionista d'uns 11 quilòmetres, més difícil...
La pro.
I la popular... No, al revés, l'excursionista amb 9 quilòmetres, però d'aquests una miqueta més exigents, i em sembla que la popular són 11 quilòmetres, que tampoc està malament, d'un altre caire. Tot això, si us està interessant, podeu anar al web del FECMO, el Centre Excursionista de Caldes de Montbui, que també tenen bastanta comunicació amb el d'aquí a Palau, al FECMO.net o visitar directament al web de caldesdemontbui.cat perquè us heu d'apuntar per aquesta caminada si la voleu fer guiada i si llavors voleu baixar amb autobús, que ja s'ha de pagar 3 euros en total, la inscripció a la caminada, l'assegurança i els 2 euros per baixar amb autobús. A més d'això, hi haurà sardanes, una ballada de bastoners i el concurs d'arròs. Aquí diu de paelles, però allò més tradicional era fer el concurs d'arròs a la cassola, que s'havia fet durant els últims anys, i això ho organitza una altra entitat gastronòmica de Caldes. I per si us voleu, doncs, apuntar...
Escolta, tenen jutges per allò de l'arròs?
Sí, 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 clar.
Sí?
I
no,
tant,
no
hi
falta
i
ningú.
Hi ha premis per les paelles.
Però no falta ningú, no podem anar tu i jo allí com...
Com ens ho podríem...
Representant de Ràdio Palau, no?
Exacte, o sigui, alguna cosa així estaria bé.
No, a vegades sí, porten gent, així que no té res a veure, però només pel nom
ja. Els hi
ja.
Podem proposar.
No?
Sí, sí, sí.
No?
Sí, sí, sí. A veure què passa.
Podem proposar, no?
Podem proposar-ho.
Hi ha gent, els especialistes, no? I després pues, els de Ràdio Palau que han vingut
aquí això mateix, sí.
A comer gratis.
Anem a la zona pícnic i un altre clàssic d'aquesta festa és, quan s'acaba, tornar cap a Caldes amb les sabates, els pantalons, perquè va millor anar amb pantalons, no?
Bueno,
de color vermell.
Sempre és agraït.
No? Si vas pel camp... I tornes tot envermellit del tipus de terra de roca que hi ha allà dalt, aquell color argilós que, mira, ja ha anat a Sant Sebastià. Doncs tot això, volen que hi hagi molta gent que torni així empolcinada de color vermell anava a dir a Palau Solità i Plegamans. També hi havia gent d'aquí a Palau Solità i Plegamans que anava a un altre ple, que era l'aplec de Sant Valerià, que es feia cap a Lliçà, en terrenys de Lliçà, en fi. Que a vegades, vull dir, tot això, que la gent de Caldes també omplia amb veïns que, saps, allò que tenien amics... Però, en fi, que vagi molt bé i ja està. Anem a mirar les xarxes?
Vinga, va.
A veure, obro l'Instagram i el primer que em trobo és un anunci de...
De què?
De pintar mandales. Sí, que no...
Ah, bueno, mira, està bé.
Sí.
Relaxa.
Sí, saps què relaxa també?
Què?
Veure aquest vídeo del Tusica Circ, que parla de comunitat i que dona les gràcies per la participació el dissabte passat del Dia Mundial del Circ i que es va celebrar a la població de Bigues, on aquesta entitat amb vincle també estable aquí a l'Espai Jove de Palau Solità i Plegamans va celebrar aquest Dia Mundial. La Laia Ponsa, per exemple, una artista també que ha exposat a l'Espai Jove, també acaba de fer una publicació de les darreres propostes artístico-fotogràfiques que ens proposa. I una altra de les mencions que fem és també per Impremta Catalunya, el nostre Max i companyia, que va explicant els seus darrers projectes. Ràdio Caldes m'acaba de sortir, que avui dimecres a les 6 hi ha...
Hi ha coses.
Sí, especial de música al cinema.
Ah, mira, que bé.
Un programa especial, sí. I el MIT, que obre el 3 i el 4 de maig, recollit també a l'espai de l'agenda. I una altra de les moltes publicacions que fa l'Associació Protectora d'Animals de Granollers, parlant de situació límit al refugi amb les entrades de cadells de gat. Necessiten amb urgència llars d'acollida per aquests cadells que mengen llauneta i per lactants. Són encara molt petits per estar al refugi i necessiten aquest suport mentre acaben de créixer.
De fet, el problema d'això és que el millor és no separar-los, és a dir, que els agafi en bloc.
Exacte, però clar, això ja és ja una mica per perfils especials.
És molt específic, molt específic.
I que tenen aquesta capacitat, o tenen espai, tenen temps, no? Sí, i tenen ja potser l'habilitat o les ganes, ja, junt amb l'orientació de l'associació, de fer-ho, però no és fàcil. L'Escola Palau, que explica que van anar al MIT, precisament, ahir, i aquesta és una miqueta la passada que hem fet ara per Instagram. Si anem al Facebook, Palau Solità d'anuncis i suggeriments, doncs mira, una notícia feliç d'aquelles en què s'ha trobat un gosset a Lliçà d'Amunt i també feien l'anunci aquí a Palau, ja ha tornat a casa, ja està net i polit, s'ha esllat l'abans i el després,
sí,
de com el van trobar.
Sí,
hasta la carona somriu el gos, Algú que demana un electricista, la Patrícia. Algú coneix algun electricista? Si n'hi ha algun que estigui ara sintonitzant Ràdio Palau, doncs que se'n vagi al Palau Solità.
Clar, però de quan no és això? No serà de fa dos dies?
No, és de fa una hora.
Ah, fa una hora. Ostres.
La Patrícia, sí. Ostres. Aquesta tarda de dimecres està buscant un electricista.
Yeah.
I deu patir una mica, perquè és una tarda, un dimecres...
Ojo, poca broma, dirrenders. Sona pel·lícula de gàngsters.
Un dimendres. Com ho diríem? Un dimendres.
Dimendres faves tendres.
En fi, jo no faria broma, perquè com necessitis algú aquesta hora, deu fer por.
Bueno, si no, molt males, si és una urgència, tens el seguro.
Sí.
El seguro de...
Ves a saber. Bueno. Tens o no tens, però, en fi.
Bueno, n'hauries de tenir.
En fi, la Glòria ens ensenya una nova amiga. Últimament està fent molts amics per casa seva, la Glòria Rodríguez, la nostra col·laboradora, i ens ensenya aquesta aranya cranc.
Ah, ostres, jo per ella, totes les aranyes.
Sí, que és molt complicada, és difícil de veure, que canvia de color per caçar, no fa tranyines, mimetitza amb la flor, per exemple, no sé, un arbre fruiter, la fruita que tingui, Sí, és molt bonica.
I super, amb fotos segur.
Es mimetitza amb la molsa, caça mosques, en fi.
Ja.
Bueno. Les publicacions de Ràdio Palau, aprofitem per recordar que també està en aquest grup Palau Solità d'anuncis, queixes i suggeriments, i el perfil propi de Facebook, així també com a Instagram. Així està les xarxes i, per tant, que em deixeu alguna cosa?
Bueno, una molt important.
Digues.
Avui és l'últim programa de Torna Ressaca.
Ah, sí, això sí. Sí, perquè m'he imaginat a les xarxes i he pensat, si no et surt diràs, no?, que també fan promo del seu darrer programa, i jo continuï de moment.
Ui. Raquel Puig amenaça Eterna Ressaca, cuidao.
Ja sabeu que m'he posat un repte, no l'amago, i ells també ho saben.
Sí, que tornin.
Sí, perquè ara amb la primavera és normal. És un moment de cansament de l'any, també.
Ja, estem ja primavera...
Una miqueta.
Sí, no?
És a dir, que no descartem, però també hem de respectar una miqueta
el burnout, no?, de la gent.
La pulsió que tenen, no?, sí, en aquest moment, de dir, hem de posar-hi un final, no?, hem de fer un parèntesi, el que sigui, i per tant, doncs, des d'aquí desitjar-los molta merda.
Però
en
se'n van
el
per tot
lo
alto,
Sí, clar.
Jo ho recomano.
Tu saps coses, escoltar... no?
Sí, jo pots, sé
un,
coses...
Fes un mini-spoiler.
Jo us recomano que escolteu Ràdio Palau,
sí,
però...
Jo estaré en directe aquí fent veus, què et sembla?
Però... Mireu també el seu canal de YouTube.
Sí.
En directe.
En directe.
Sí.
D'acord.
Jo us ho dic així perquè...
Saps? Res, com un suggeriment.
Sí. A l'altra banda de la càmera estaré patint molt.
Sí.
Però ja és la gràcia, una mica.
És la gràcia,
no?
Sí.
Sí, no, no, sí. No vindré aquí només per donar-li al play, no?
No.
O sí, no, no. No ho sé.
Vens a patir, doncs?
Avui em sembla que sí.
Ai.
El qual és guai, eh?
Tinc, va, doncs compartim el patiment.
Em fa il·lusió, tinc ganes.
Compartim el patiment. Si esteu escoltant la tarda de dimecres en directe, no estigueu una estoneta, o si voleu feu parèntesi amb nosaltres i sobretot connecteu a partir de les 8 amb Eterna Ressaca. Si escolteu a través de radiopalau.cat, gràcies per fer-ho, sapigueu que l'apartat Ràdio La Carta de radiopalau.cat hi haurà Eterna Ressaca edició 30 d'abril, que tampoc us podeu perdre. I ara sí, em sembla que feta la repassada per les xarxes, acabem aquesta primera introducció del meu carrer, que avui ens hem extès, no sé què ha passat, eh? Però bé, Eterna Ressaca, bé, bé que s'ho valen, no?
Home, si vols que tornin, els hi ha de donar la píldora una mica.
Els hem de cuidar. Jo ja els vaig dir que un repicó podria ser venir al Mercat Medieval.
Ja.
A l'edició del Mercat Medieval.
Hòstia, jo ja acaben d'agafar vacances i els faig currar la setmana que ve.
Com un repicó. Si això és com els visos dels artistes.
Ja. Ah, Joan. Clar.
Saps? I a vegades...
Ja, és veritat, és veritat.
Torna sau, que dius...
Ja. Bueno, torna sau.
Si torna...
Jo, sincerament, a mi el Frederic... Ostres, me'l compares amb Carles Sabater? Ostres, no sé.
No, jo la pregunta era... Ha de tornar tothom?
És que torna sau.
Ha de tornar tothom. Llavors, és igual, si torna tothom, que tornin els Eterna Ressaca i al Mercat Medieval que vinguin, home.
Ja.
No?
Però Eterna Ressaca segueixen sent Eterna Ressaca.
Eterna, sí,
clar,
sí.
Sau no. Sau, saps?
Sí, sí.
Sí, això, aquestes coses són molt perilloses, perquè quan va tornar Queen...
Sí.
Clar, van trobar un tio molt potent.
Sí.
A la veu.
Sí.
Ara no sé jo, sau. A veure, què tal?
No ho sé. Jo que sé, que Eterna Ressaca, no volem que marxin.
No volem per marxen.
I que ara esteu escoltant El Meu Carrer. I una de les coses que fem, també hi donem prioritat.
Vols que posem sau?
No vull posar sau. No vull posar sau. Vull posar Ginestar. És la música que hem triat. Que algú dirà, tampoc és molt original, però ja sabeu que aquí els criteris que intentem cuidar almenys de tant en tant, en alguna de les edicions del meu carrer és apostar també per la música en català i de proximitat i que estigui d'actualitat, i avui resulta que aquí també estem una mica...
Anava a dir perquè sau no ho és en català, no?
No, si estem una mica festius és perquè ens devem encomanar de l'esperit de Festa Major a Vilassar de Mar, on a les 9 del vespre hi actua Ginestar. El sentim amb tot el que ens queda.
Perd el pols amb la pena. Em moro per viure sense mirar el temps, que no sigui tan complicat. Que quan no tens res et queda la vida sencera. I quan no vagi bé ho farem d'una altra manera. Ara em vinc a mi buscant tresors sota les pedres. Tot el que tens, tot el que queda, tot el que ens queda. Tinc mig bric de llet a la nevera, que se'm farà malbé. Mitja vida a la carretera, no sé quan us veuré. Tinc 10.000 alarmes per llevar-me, això no ho canviaré. No tinc tanta por d'enamorar-me. Potser aquest cop surt bé. Tinc dies que penso que no puc.
Ràdio Palau, marcant la diferència.
Seguim el meu carrer, de fet, acabem de començar, però sabeu què? Per agafar-ho encara amb més energia, ens busquem un berenar. Això vol dir que entrarem a la cuina i qui hi trobem? La Marina Antúnez. A veure, Marina, què ens has preparat avui?
Hola a tothom! Avui tornem a la cuina. Aquesta vegada farem una trena de taronja i xocolata. Què? És temptadora o no? Doncs és que aquesta setmana he estat golafra i tenia ganes de fer-me alguna pasteta dolça d'aquestes que a vegades podem transformar un mal dia en un dia esplèndid. Petits plaers que ens podem permetre només de tant en tant, això sí. L'elaboració d'aquesta trena és tan fàcil que us serà difícil resistir-vos a intentar fer-la. La recepta és original del Xavier Barriga, que també trobareu al seu llibre Brioixeria en una versió similar. Però jo hi he fet un farcit diferent. Què necessitem per fer aquesta trena de xocolata i taronja? Doncs una làmina de pasta de full, melmelada de taronja especiada, xocolata fondant i un ou per pintar la massa. Partirem la massa de pasta de full en dues meitats i farcirem un dels costats amb la melmelada de taronja i la xocolata també tota ratllada. Col·locarem l'altra meitat de la massa a sobre i dividirem el resultat en tres parts, de través, com si anéssim a fer una trena, vaja. Ara farem tres tires, col·locarem la part central a sota i a sobre les dues del costat i les anirem trenant, per això es diu trena, les postres. Un cop trenades, les pintarem amb ou batut i també les posarem al forn. Prèviament, ja ho sabeu que en les postres és molt convenient escalfar prèviament el forn. Així ja el tindrem ben calentó, courem la massa durant uns 25 minuts a 170 graus i ja la tindrem a punt. Què us sembla? Bon profit!
Ràdio Palau, marcant la diferència.
Seguim, entrem en àrea de conversa aquí al meu carrer, seguim trenant continguts. Ara el que farem serà sentir una conversa que vam mantenir fa uns quants dies, la setmana passada, fa 10 dies exactament, amb el jutge substitut de Palau-Solità i Plegamans, Albert Font. Ens feia arribar aquí a la ràdio el neguit que hi ha per part d'aquest col·lectiu dels jutges i jutgesses de pau arran d'una reforma de la darrera reforma ministerial en matèria de jutjats de pau. Un neguit que va acabar transformat en forma de moció al darrer ple d'aquest mes d'abril, una moció que presentava en Esquerra que va rebre el suport de Junts en defensa d'aquesta figura del jutge i jutgesses de pau. Bé, aquesta nova norma que inquieta als jutges de pau comporta, entre altres coses, que no puguin oficiar casaments des de fa un parell de mesos, a més d'altres reformes. Per això vam pensar que era avinent seure'ns una estona i que ens expliquessin per què estan nerviosos davant d'això i una miqueta també quin és el dia a dia. Per tant, tingueu en compte que aquesta conversa la vam tenir just abans de l'aprovació d'aquesta moció del ple que us dèiem. Sentint, doncs, què ens explicava Albert Font, jutge substitut de Palau-Solità i Plegamans. I esteu una miqueta, la gent que esteu al capdavant i al mig de la tasca dels jutjats de pau, una mica, com, a veure...
Amoïnats.
Amoïnats, no? Sí, seria la paraula, Albert?
És aquesta, no? Amoïnats i també preocupats a la vegada, no? Perquè veiem que aquests canvis que s'han produït, com tu bé dius, en el mes de març, a través del decreto de ley del Ministerio de Justicia, no?, en el qual una de les coses principals és que des dels jutjats de pau no podem fer cap casament.
Que això és el que ha arribat una mica al carrer, no? Ja no poden casar.
Ja no podem casar, exacte. A la qual cosa teníem un espai que ens havia cedit del mateix, sota mateix del jutjat de pau, a la policia local, i on fèiem uns casaments, bueno, era una zona bastant, doncs, íntima, i podíem fer uns casaments força atractius, almenys la gent que venia així ens ho deia, amb cost zero, evidentment. I ara tot això ha canviat, nosaltres ja no podem casar. Quin ús tindrem el jutge de pau com a figura? Doncs encara no ho sabem de cert. La veritat és que s'ha publicat un decret llei, que la llei de registres civils, en el qual l'article 59 descriu una mica el que passarà a partir d'aquesta modificació, el que hauria de passar, però tampoc, si la llegeixes, tampoc està massa clara. Aleshores, no sé, estem amoïnats per saber una mica quina serà la nostra funció.
Clar, això ja portem gairebé 2 mesos des que s'ha implantat això. Sí, vosaltres heu rebut una mica la sorpresa de, dels usuaris, no? Gent que s'anava a casar, vaig apuntar-me, doni'm dia per entendre'ns.
Correcte.
I ara és, no és només això, sinó que ha d'anar al notari, el notari cobra.
Correcte. A l'Ajuntament, demanar hora, doncs, o perquè sigui el que la figura que casi el mateix alcalde o alcaldessa, i en alguns casos pot ser regidor o regidora, evidentment, no? En la qual cosa no pot casar en el jutjat de pau físicament, sinó que ha de casar o bé a l'Ajuntament o bé a qualsevol edifici o hàbitat públic que hi hagi a Palau.
En la qual cosa
cobren, evidentment, per aquesta situació, una taxa i un lloguer. Per tant, això no es produïa abans, i ara sí.
Sí, sí, que per això el mes de març es va aprovar aquestes taxes, no? De dir, si ens casem ràpid, sense gaire parafernàlia i 15 minuts, costarà 56 euros, em sembla, ara de memòria. Si volem una mica més d'estona, als jardins de Can Cortès, perquè puguem fer ús dels jardins i som fins a 20 persones, això ja té un altre preu.
Sí.
I a més sempre serà, doncs, un regidor o regidora, no? O l'alcalde. Vosaltres hi podeu ser, però heu d'estar allà com de testimonis.
Testimonis o d'oients, bàsicament d'oients, perquè testimonis no hem de signar res en absolut, sinó com a molt i de bona fe, si l'alcalde o la regidora o el regidor ens pregunta quelcom, doncs nosaltres donar el consell, senzillament, però com amics, senzillament, no hi ha més. La funció del jutge de pau no té cap intervenció amb els casaments en aquests moments.
I clar, l'equip no s'ha variat, no? És a dir, vosaltres us ha carregat de... Això comporta que, com que hi ha aquests tràmits al jutjat de pau, hi hagi més tràmits.
Clar, perquè totes les autoritzacions que ha de generar s'han de generar des de l'administració, des del jutjat. Per tant, aquesta autorització que l'alcalde o l'alcaldessa o el regidor o regidora quasi a fulano de tal i tal ho ha de firmar i ho ha d'autoritzar, signat des del licenciat, que es diu, que és el secretari que tenim en el jutjat en aquests moments. No?
O sigui que hi ha d'haver aquesta resolució del tràmit, perquè seguim amb l'exemple del casament, que és el que més ha impactat, no? Que està impactant. I aquesta resolució triga molts dies?
No, això és pràcticament immediat. És una casa... Bueno, de fet, la gent que es vol casar solen venir allà o solien venir. De fet, tenen que seguir venint, perquè s'ha de registrar per allà també. Amb temps, normalment no venen d'avui a demà ni a la setmana que me'n vull casar, ni molt menys, ho fan amb temps, sortosament.
Ja veig en aquests punts d'aquest article 58 i amb això dels matrimonis, no? També veig la verificació de capacitat, no? Que heu d'escoltar els contraients per separat, aquestes coses, això heu d'arribar a fer ara, eh? Escoltar els contraients per separat, com es fa això?
No. Perquè és que... El que hi ha hagut alguns fraus, suposo, i que això és per això s'aplica aquest article, en el qual hi havia, com es diu això, doncs, la parella que es teníem que casar, doncs a lo millor algun no estava divorciat com cal, o si és que estava divorciat o divorciada, i aleshores es tenia que tramitar aquest divorci com calia. Per tant, hi havia un frau, entre cometes, una manca administrativa d'aclarir les coses, i per tant suposo que fa menció amb aquest apartat, però bueno, no, en principi els que venen a casar-se suposo que seran per voluntat pròpia, no amb la pistola al pit, molt menys. No,
ara em cridava l'atenció, per tant, una mica hem de fer els tràmits normals a l'hora de casar-nos. Sí. Per quan surt ara un casament, a nivell de papers?
De temps o parles de diners?
De diners.
De diners no ho sé, el notari et pot cobrar 500, 600 euros, tranquil·lament, la paperassa, eh? A més, si ell us casa o ella, uns altres 500 més per l'acte del casament, evidentment. Això en el cas del notari. L'Ajuntament, no ho sé, té les seves taxes i els seus impostos,
que són
diferents.
Sí.
Això no
entre aquests, a partir dels 50 euros,
correcte.
Volem alguna cosa més austera.
Clar, Can Cortès, per exemple, recordo ara, la taxa d'utilització de Can Cortès sembla que està al voltant dels 90 euros.
Albert, aquesta és una mica la novetat que ha arribat una mica així a peu de carrer, tot i que no massa, no? Hi ha tanta informació cada dia i els jutjats de pau encara teniu, no? aquest entorn de, com de simbolisme, de fer feina conciliadora, una mica amb discreció, no? Això continua passant? Això forma part del vostre dia a dia? Què més feu el dia a dia?
Arriba gent, evidentment, que no sap on anar, i evidentment aterra en el jutjat de pau, perquè primer, o no, ha preguntat, com que hi ha la policia al costat, què és el que tenia que fer, i els dirigeixen directament a dalt, que estem nosaltres. Per exemple, doncs, gent que acaba d'arribar al país, no? O sigui, que s'ha de registrar, que ha de tenir el permís de residència, que nosaltres això no ho podem fer, però sí que en alguns casos, i de bona fe, els podem dirigir o aconsellar o orientar, mira, has de fer això, has de contactar amb la Generalitat, treure't el permís de residència, etcètera, etcètera, no? Tema de conciliació, doncs, gent que es divorcia, bueno, venen alguns que es garrapen i altres doncs, venen en son de paz, no? I aquí nosaltres poc podem fer, però només hem de dir doncs, administrativament quins papers s'han de seguir, ni més ni menys. Però és purament consells burocràtics, administratius, com s'ha de seguir, de quina forma s'han de comportar i quins passos han de donar, senzillament això.
Però aquest valor, això, aquest pes una mica ètic o...
Sí. S'hauria de reforçar, i això és una opinió molt meva, s'hauria de reforçar. Jo crec que aquella fundació, on tenc aquells inicis de la fundació que es van fer dels jutjats de pau del 1800 i escaig, que aleshores era un centre de conciliació de diferents coses, de diferents formes i de diferents situacions, s'hauria de tornar amb això, jo crec. I més tal com estem vivint actualment la societat, no? Estem desballestant coses, s'estan produint focs, incendis, metafòricament parlant, en situacions que ens haurien de provocar. Jo no sé si el nostre paper serviria d'algú. No som ni religiosos, ni som polítics, ni som res, però sí que som persones que hem viscut, i entenc, per la nostra edat, unes experiències i amb això podem donar, dintre de la llei, òbviament, els consells que toquin. Jo crec que això sí que hauríem de fer-ho.
Parlant de llei, aquest canvi del mes de març, però fa pocs dies aquí a la ràdio també ens fèiem ressò d'aquest canvi a partir del mes d'abril, de l'organigrama judicial, no? I que ja ve a dir que els jutjats de pau de cara a la tardor ja no s'anomenaran així, no? Seran oficines de suport judicial o alguna cosa
sí,
així.
Sí, o oficines administratives de... No sé quin nom li voldran donar perquè encara està per veure i encara ens ho han de comunicar d'una forma oficial, però serà una mica això, és a dir, es convertiran en una sobrecàrrega, evidentment, de feina que en aquests moments no tenen ni tindran de més, amb la qual cosa es convertirà en oficines d'administració, oficines de tràmit. S'acabarà fent tot en el jutjat de pau i una part es farà en l'administració dels ajuntaments? No ho sé, perquè hi ha coses que també es podrien fer en l'ajuntament i potser segueixen donant el jutjat de pau. Aquí ja no entro, i això és una mica de posar-se d'acord entre tots el que es produeixi. Però primer el que hem de tenir clar és que aquestes tasques que finalment determinaran de fer, i sobretot si la figura del jutge de pau desapareix, és que es convertirà en una oficina administrativa. Jo crec que està clar.
Clar, de fet, ara també, no fa gaires dies, la Generalitat, els acords de govern que va explicant cada dimarts, també deia que hi havia doncs, com un pla de suport a una mica remolc d'aquesta reforma, de suport a aquests jutjats de pau. Això, en forma de subvenció, ho noteu? Perquè us arriba directament des de Madrid a vosaltres, no? Per supòs que...
Sí, però no ho notem. La veritat és que no ho notem, per dir-ho finament. Nosaltres seguim amb la nostra línia, el nostre suport, tant amb tràmits com amb salaris per al secretari, per la passant, sí, i per les poques... que percebim a les jutjades, en aquest cas a la jutgera de pau, pels desplaçaments i tal, no s'ha variat absolutament res.
Quina és l'assignació?
Ui, no la recordo exactament, però em sembla que està, no sé si són 90 euros al mes, més o menys, una cosa així. Bueno, jo crec que si vas d'aquí a Sabadell, que és on tenim el jutjat principal més proper, ja te'ls gastes.
I aparques i tot plegat, no?
Vas o tres cops per tramitar qualsevol cosa i a les... I les has exaurit, aquests, no? Però, bueno, ho fas molt més d'acord, i t'ho dic sincerament, O sigui, aquesta vocació, i ho fas d'acord, ho fas per sentiment, perquè crec que pots ajudar, i és una manera, cada vegada més esbirlada, però és una manera d'ajudar a la població, d'ajudar la gent, d'ajudar el ser humà, que és, definitiva, qui té aquestes necessitats, no?
Uns nomenaments que arriben a través del ple municipal, no? I que se us proposen, no?
Sí.
Tot i que un mateix, una mateixa també es pot proposar, no? De dir, em postulo com a...
Sí, però ha de passar per votació.
Ha de passar per votació.
Sí, correcte.
Sí. Bé, Albert, doncs gràcies per explicar una miqueta així, ni que sigui de manera resumida, com esteu una mica encarant aquests canvis que us han vingut i més que vindran, i no ho sé, també esteu en el paraigua d'una associació com catalana, no?, que treballa per la justícia i els jutjats de pau, no? No ho sé, en aquest sentit, a més fa poc també tenen nova presidenta, em sembla, no?
Sí, hi ha hagut uns canvis. Fins fa poc la jutgessa de pau nostra ja estava present, ara no està, perquè hi ha hagut unes modificacions i un canvi a la nova presidenta, però és una associació que el que fa és justament això, doncs, vincular totes aquelles ordres, o no ordres, o comunicats, o el que fora, que arribin des del Ministeri de Justícia, doncs, a fi efecte de que tots els municipis que formem part d'aquesta petita plataforma, d'aquesta petita associació, els hi vagi bé o necessitin, en tot cas, alguna modificació. Per tant, es tracta no de protestar, però sinó de dir, això hauria d'anar així i no xans. Que aleshores ens faci cas al Ministeri o no, això ja és una altra cosa. Però bueno.
I aquesta associació s'encarregarà, vosaltres també s'encarregareu de traslladar a l'Ajuntament, no?, aquest malestar, i amb això és el que dius que esteu treballant una mica, no?
Exacte, sí, això està treballant. Bueno, més que malestar als ajuntaments, l'Ajuntament no tenen en aquests moments cap culpa, el que passa és que els ajuntaments s'haurien de pronunciar també, és el que et deia, en prou en contra d'aquestes modificacions que han fet, que amb ells també els repercuteix i els negativament, perquè els sobrecarga de feina, no només administrativa, sinó personal, no? O sigui, aquests casoris que ara pot fer l'alcalde o l'alcaldessa o el regidor o regidora, fins ara els podia fer d'una forma voluntària, però els haurà de fer sí o sí. O sigui, clar, i llavors la cosa anirà molt més forta, no?
Algun calendari, una miqueta de properes accions, o com penseu, no ho sé, la vista alguna a través de l'associació aquesta, que hi hagi un pronunciament de dir, ei, reviseu això.
S'han fet uns escrits, ara no em facis dir perquè no els recordo tots, protestant, queixant-se en el sentit d'aquesta modificació de llei, de la pràcticament anul·lació del paper del jutge de pau o jutgessa, i aquí s'han fet protestes per el que estem dient ara tu i jo, no? És a dir, càrregues administratives. Bueno, s'ha fet un escrit, llavors fins ara no tenim resposta nova, o sigui, el Ministeri responderà quan tenga tiempo.
Doncs gràcies per respondre aquestes preguntes de manera resumida, perquè ens anem entenguent una miqueta tots plegats, sobretot amb això més visible, no? Com sí, aquest moment feliç, no?, d'anar a demanar un casament i veure que et demanen uns papers que fins ara no feien falta,
tant,
no?
I tant.
Que a vegades doncs, també hi ha bé, una mica la sorpresa, no?, de dir, ostres, doncs mira, vull que encasi la jutgessa o el jutge de... Vull que encasi l'Albert, i ara no.
No es pot fer,
eh?
Bueno, no es pot fer. S'ha de passar el tràmit burocràtic administratiu per la paperassa que hi ha establerta, que és alcalde o notari, i a partir d'aquí, si algun jutge de pau vol que et casis d'una forma, com et diria jo, espontània, simbòlica, sí que ho podem seguir fent, però bueno, ha de ser fora del nostre municipi, en un altre lloc, però només com a voluntari. És a dir, vinga, va, farem la retòrica que fem sempre, nosaltres acostumem a llegir.
Fins els articles de la Constitució.
Sí, i a part d'això, que això és obligat, eh? Però a part de la Constitució, llegíem un poema, en la qual cosa això emocionava la gent. O sigui, aquesta pell de gallina, i en alguns casos de plors que es produïen per part del nòvio o de la nòvia, o doncs dels dos cònyuges, ostres, això era... A mi m'agradava molt, la veritat és que sí, perquè no érem jutges, la paraula jutge espanta, no?, sinó érem gent mediàtica, amb la qual cosa això ajudava molt.
Sí, de mediació i aquest pes simbòlic,
clar,
no?,
clar.
Que també en definitiva ajudava a fer poble, no?, és una figura de poble, no?,
correcte.
I que ara es va com desdibuixant. Haurem d'anar-ho seguint, gràcies, com dèiem, Albert Font, jutge de Pau substitut. Salutacions també a l'Ester Gil, que no ha pogut venir, però heu una mica consensuat aquestes explicacions,
sí.
I ens aneu posant al dia.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bon dia.
Ràdio Palau, marcant la diferència.
Aquest proper 4 de maig tornem a tenir Teatre de l'Escotillot, mostra de teatre amateur, amb una obra que es diu Bojos del Bisturí i que ens presenta el grup TEA 345. Per parlar-nos de tot plegat, tenim l'Albert Arévalo al telèfon. Bona tarda, Albert.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Aquesta obra, com dèiem, que podrem veure al Teatre de la Vila a 6:45 de la tarda, que es diu Bojos del Bisturí, fes-nos 5 cèntims d'aquesta proposta.
Sí, és una comèdia d'embolics, amb personatges molt estridents, molt al límit, on intentem portar el públic mitjançant un argument molt, on cada vegada les coses es compliquen més i cada vegada ens acostem al més difícil encara per tal de que la gent s'ho pugui riure quan més millor. I és una història que passa en un hospital, d'aquí el tema del bisturí, entre diferents personatges, entre treballadors, metges, pacients i fins i tot algun policia que surt o que estan passant per aquest edifici.
És una obra de creació pròpia?
No, l'autor és el Ray Cooney, que ja ha fet algunes altres obres així doncs molt conegudes dins del sector còmic, i per tant el que hem fet nosaltres és una adaptació.
D'acord. Tu n'ets el director d'aquesta obra?
Sí, exacte.
Molt bé.
Jo soc el director.
Com has fet la tria d'actors?
Doncs el nostre grup és un grup molt estable, que hi hem vingut diverses vegades a la mostra de l'Escotilló, que ens obren les seves portes cada any, i llavors el que fem és intentar amb les persones que nosaltres que composen el nostre grup, doncs intentar buscar el que seria el personatge més adequat per a cadascun dels actors i actrius del nostre grup.
Uh-huh. Parlàvem doncs d'aquesta comèdia, però hi hauria un tema paraigua d'aquesta obra?
Perdona, no t'he entès bé.
Dic si hi hauria algun tema principal, algun tema paraigua de l'obra.
Ah, sí, perdona. Sí, el tot gira al voltant d'una paternitat.
D'una paternitat? D'una
paternitat, sí. Una paternitat desconeguda que apareix al cap d'uns anys i fa que, sobretot perquè el presumpte pare s'hagi de protegir, és on comencen tots els embolics al mig d'una important convenció de l'hospital.
Uh-huh. Història d'un bisturí. Suposo que hi podrem veure, però, personatges que ens ressonen a personatges reals, no? A persones reals, vaja.
Bé, sí, són identificables, no tant amb algun personatge conegut, sinó amb perfils de personalitat o de caràcter que podíem identificar, doncs, des de la figura més galtes a l'insegur, al que és més irreverent, al que pot ser més somiador, que idealitza, al que s'aprofita de les situacions. Una mica van apareixent tots durant aquesta representació.
Mm-hmm. Quan vau començar els assajos d'aquest projecte?
No, aquesta obra la vam estrenar al novembre.
El novembre del 2024.
Sí, del 2024, i la vam anar preparant durant l'any passat, i l'estrena va ser el novembre, i aquest cap de setmana llarg, aquest pont, la fem dues vegades. La fem el dia 1 a Montcada, a Marrampinyo, a la Unió de Marrampinyo, que hem esgotat totes les entrades, i el diumenge la fem a casa vostra, a Palau.
Carai, Déu-n'hi-do. I aquí ja tanqueu funcions o encara seguiu la gira?
No, la idea és que no, perquè és molt l'esforç que hi ha dedicat a una obra d'aquestes. Nosaltres som un grup gran per nombre d'actors i actrius, o relativament gran, i per tant és important doncs, que l'esforç es pugui amortitzar, que amortitzar vol dir representar-la.
Mm-hmm. Sí. Clar, quants actors hi participen en aquests Bojos del Bisturí?
11.
11 actors, Déu-n'hi-do.
Sí, per això que som un grup mitjà gran.
Carai.
Sí.
11 actors a l'escenari, doncs, que ens transmeten en aquests a riure i que també s'acompanya d'una escenografia. No sé si vosaltres la cuideu molt, l'escenografia, o intenta ser representativa, simbòlica...
No, al contrari. En aquest cas no és gens simbòlica. Amb l'obra anterior que vam venir a Palau, que era El curiós incident del gos a mitjanit sí que utilitzàvem una obra, una sonografia molt conceptual i versàtil, i en canvi en aquesta no, veureu que hem intentat cuidar molt l'escenografia i la seva construcció i intentar convertir l'escenari de Palau en una sala de treball d'un hospital.
D'acord, per tant, tindrem un hospital a l'escenari, això. Molt bé, molt bé. També us la feu vosaltres, l'escenografia?
Sí. Sí, nosaltres ja tenim som un grup, ja podríem dir que bastant consolidat, perquè ja fa 20 anys que funcionem i llavors hi ha com una especialització i tenim un equip molt bo d'escenografia i, per tant, és construït per nosaltres mateixos, sí.
Carai, 20 anys, que no són pocs. I on teniu la seu? On teniu el camp base?
El camp base és a la Unió a Marrampinyo, a Montcada i Reixac, molt a propet vostre.
D'acord. Molt bé, doncs esperem que aquests bojos del bisturí, que de ben segur que sí, facin riure molt al públic. Esperem també que vosaltres ho gaudiu, no? Perquè al final el gaudi ha de ser mutu, del públic i també dels actors.
I tant. És recíproc, sí.
Molt bé. Doncs Albert Arévalo, el director d'aquesta proposta, com hem dit, Bojos del Bisturí, que es podrà veure el 4 de maig a 6:45 de la tarda al Teatre de la Vila. Moltes gràcies per haver-nos fet 5 cèntims del que podrem veure. I ja ho sabeu, els nostres oients ja es poden reservar seients al WhatsApp 650479924 o bé una hora abans al teatre, com sempre. Moltes gràcies, Albert, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A reveure.
Adéu.
Ràdio Palau, marcant la diferència.
Bé, i ara seguim, abans de tancar el programa, una bona estona interessant per parlar de l'aplicació de la intel·ligència artificial al camp de la salut. Això és cosa des de ja fa unes quantes sessions, aquesta és la tercera, si no recordo malament, del nostre doctor de capçalera, el doctor Rocco Luquas. Hola, doctor, què
bona
tal?
Bona tarda, Raquel, bona tarda, senyors oients de Ràdio Palau.
Aquí ja amb el Joan, ja tots amb ganes de seguir amb aquesta sèrie sobre l'aplicació de la intel·ligència artificial, que a l'inici, fa 2 mesos, no dèiem que més que un avenç hem de parlar d'aquesta eina, no? Que certament sí que facilita i està obrint moltes possibilitats i que també ens fa pensar, no? Sobre pues, l'ús que en podem fer.
Sí, tal com decíem en la mesa anterior, la col·laboració anterior, no era una moda que venia para pasar, sinó era una qüestió que ja se está quedando entre nosotros. Y haremos el dicho que no hay dos sin tres.
Exacte.
Pues sería la tercera colaboración en este aspecto y espero que nuestros oyentes, pues si algún aspecto les podemos aclarar, para eso estamos.
I tant, segur que ho fem. Ara pensava, abans de començar d'entrar en matèria, que tenia apuntat que ens havien quedat alguns punts, no?, en relació a la setmana passada, si entre el seu entorn de col·legues hi ha també aquest mateix interès i passió que destila el doctor Rocco Luquas per la intel·ligència artificial o
bueno, sí, a
hi ha un interès desigual? O...
No, a veces el interés nos viene impuesto, o sea,
yeah.
Dicen aquello, ya que estamos con los dichos, que donde manda patrón no manda marinero.
Sí.
No, en un principio que toda la introducción de nuevas tecnologías, por decir una forma, a veces hay un grado de reticencia. No porque no se les niega, porque todo el mundo le gusta que sea ser ayudado en su tasca, en su labor diaria. A veces es por puro desconocimiento, o por el qué pasará. Todo lo nuevo genera incertidumbres. Y esta, como veremos más adelante, los tipos de incertidumbres, más que quizá técnicas, como intentaremos explicar, sean de otro tipo, que son condicionantes de tipo ético, etcétera.
Claro.
Pero sí, yo creo que es más como son herramientas que vienen impuestas. A veces es el sistema el que no es capaz de... Y cuando digo el sistema, yeah, digo el sistema de salud, porque para esto no se necesitan recursos. No olvidemos que los gastos, ya no digo en salud, sino en sanidad, el gasto del sanitario ya no está siendo lo principal, porque todo el aparato técnico, digo técnico, digo redes de internet, ordenadores, están teniendo un peso muy importante, y este peso a veces es difícil, o sea, adaptar los nuevos mecanismos. Pero sí, yo pienso que de mayor o menor grado, por las conversaciones que tengo con compañeros, sí, és un esto bienvenida.
Mm. I que dèiem que és important no tenir-li por, però sí plantejar-nos aquestes preguntes, no? Bé, abans d'anar a aquesta part més filosòfica, que dèiem que hem de tenir, que acompanya, no?, a l'explicació i aquest coneixement de l'IA, ens havien quedat coses pendents de la setmana passada.
El mes passat.
Parlàvem del diagnòstic de malalties, dels medicaments, de com monitoritzar un pacient, de la cirurgia, tot això més o menys, que sigui a través dels grans mitjans, ens hem anat familiaritzant. La genòmica personalitzada ens quedava una miqueta...
Sí, habíamos hablado, si no recuerdo malament,
els últims
aspectos, sí, sí. De la asistencia domiciliaria i com les herramientas podien hacer caso. I també, volviendo al principio a la charla, decíamos que la inteligencia artificial és quasi en todos los aspectos y en otros aspectos. ¿Y la genómica? ¿Qué es la genómica personalizada? Bueno, pues todos ya sabemos que en nuestras células están los genes, que los genes son nuestra señal de identidad. Pues bien, y nuestra señal de identidad, en definitiva, está marcada por los aminoácidos, las proteínas. Es algo que se puede, es que es como las letras de un libro. Si tú quieres comprender el sentido del Quijote, tienes que leer todas las, o al menos muchas. Pues bien, la inteligencia artificial permite con una rapidez exasperante, una rapidez que estaba fuera del pensamiento humano, ya no digamos cuando entren las herramientas cuánticas que llaman, que, o sea, la capacidad de que los ordenadores aún vayan más deprisa, esto ya no sé dónde llegaremos, pero estamos en ello. Decía que la inteligencia artificial es capaz de escribir nuestro Quijote, o sea, todo nuestro árbol genético, compararlo con otros, ver en qué estamos distintos, en definitiva, para hacer una descripción de los genes. Y los genes y la salud están muy, muy, muy ligados.
Lo que és la genòmica, i si algú vol saber, doncs a Catalunya, el Centre de Regulació Genòmica, que és un dels punters a Europa, doncs sí. Podem començar per aquí, no?
Sí, seria otra cosa. El poder saber y el querer saber.
Sí,
eso es otra historia. Porque no tiene sentido saber si no puedes actuar.
Exacte.
Al contrario, te generaría ansiedad y angustia. Saber que vas a tener un Alzheimer, o que puedes tener, porque todos los marcadores te dicen que vas a tener Alzheimer y no puedes hacer nada. O sea, que aquí es donde empezarán los conflictos.
Exacto.
Porque no está el que tú lo sepas, sino el que otros puedan saberlo sin que tú lo sepas.
Ya.
Tomar, si quieres, podemos ir entrando
en este terreno. Sí, anirem entrant. No, al parlar de la genòmica, sí, doncs, sí, si algú vol en aquest camp, no?
También aquí entrarà la inteligencia artificial.
I les teràpies personalitzades, això passa el mateix, suposo, l'aplicació de la intel·ligència artificial amb aquells casos que dèiem a la sessió anterior, no? De tot el que sigui acompanyament a pacients, la medicació...
Sí, esto algunos de nuestros oyentes pueden tener...
A partir dels patrons, no?
Sí, les puede sonar, por ejemplo, vamos a poner, siempre me gusta poner estos ejemplos prácticos para centrarme, hoy día con las neoplasias de mama, con el cáncer de mama, ves la paciente, me han enviado a hacer el estudio para ver si mi tipo de cáncer es de tal tipo, porque responde a una forma y a otra. Es evidente que si lo que queremos hacer, otra comparación, es subir una carrera de montaña, teníamos que coger un todoterreno, porque con un coche también subiríamos, pero nos podríamos romper las suspensiones, podríamos pinchar, pues haciendo la comparación, no es lo mismo si disponemos de varias herramientas, de varios medicamentos, sabiendo cuál es el tipo, o sea, si el camino que tenemos que hacer es hacia el Farell, que ahí está asfaltado, o al Puig de la Creu, que no hay, digo, dos sitios paradigmáticos cercanos, pues en función de esto, en función del tipo de cáncer, podremos hacer una medicina más puntual, más dirigida. Utilizaremos una herramienta. Pues bien, aquí la inteligencia artificial, con todo el recull de los datos, también nos ayuda enormemente. Cada vez tratamientos más selectivos. Cuando digo selectivos, que sean más efectivos, que curen más y que tengan menos efectos indesechables. Y eso, aunque muchos, incluso algunos de los pacientes, algunos de los oyentes que nos estoy oyendo en este momento, pues se le han aplicado ya criterios o se le han utilizado herramientas de inteligencia artificial y que no tienen... Oiga, es que este medicamento es de inteligencia artificial. No. Són herramientes. No olvidemos que la inteligencia artificial és una herramienta.
Eina,
és
molt important. Ho dèiem el primer dia. I en el cas de la telemedicina, que algú pot pensar ara, quina diferència hi ha entre una cosa a l'altra.
Medicinaria, no, telemedicina. Tele es a distancia.
Sí.
La palabra, el origen creo que es griego o romano, no me acuerdo. Y medicina, pues bueno, pues por ejemplo, por telemedicina, un caso evidente, los ahora han bajado, ayer bajaron dos astronautas que han estado nueve meses.
Sí.
Bueno, pues estos señores también tenían su frecuencia cardíaca, es un ejemplo claro evidente. Sí. A distancia lo estaban encontrando desde la Tierra. Sí. Oye, ¿qué te está pasando esto o lo otro? Pues la aplicación de telemedicina están desde el aceite que te pinches, por ejemplo, un caso muy evidente fue cuando tuvimos lo del COVID. Lo que se llama ahora hoy día también, otra cosa es el uso, que sea en un sentido u otro. Las visitas telefónicas, de seguimiento, eso es telemedicina, que pueden ser asistidas desde un robot que nos diga, si tiene fiebre, diga uno, si no tiene fiebre, diga dos, diciendo un poco.
Sí.
Pero quiero decir que también se pueden aplicar por medio, ya hay programas, por ejemplo, hace poco estuvimos en un congreso para el tratamiento del tabaquismo. Hay programas ya de seguimiento en los que casi se le informa al paciente, le llamará una voz personalizada, que no será para venderle nada, que le dirá, soy su asistente, ha dejado de fumar, fuma esto, le dio mareo, quiero decir que la asistencia por medio, o sea, a distancia de la intervención médica, esto es básicamente la telemedicina, y que básicamente está porque nos preguntará una cosa u otra en función del famoso algoritmo.
Claro.
Si le pregunta, ¿ha dejado usted de fumar? Y el paciente le contesta al bot este, al ordenador, sí, pues ya no le preguntará lo mismo que si le dice, no, fumo 5 cada día. Quiero decir que el funcionamiento de los algoritmos que se llaman, que es el tomar, es un algoritmo, para quien no sepa, así básicamente es como si vamos por un camino en el campo y vemos tres cruces que nos abren.
Sí.
Voy por aquel, voy por este, voy por el otro. Y en función de donde vaya, llegaré a una fuente, llegaré a un puente o llegaré a un barranco.
Otro entallat,
sí. Siempre nos irá haciendo esto. Pues sería esto. O sea que también es muy importante.
Jo no sé, no sé si la gent pensarà algú que ens estigui... I tot això ja és segur, entrant-me així en el camp de les preguntes filosòfiques. No? Perquè, clar, ens equivoquem, no?
Sí.
Al final és una cosa creada pels humans, la intel·ligència artificial. També es pot acabar equivocant, perquè l'hem d'entrenar. És a dir, moltes preguntes amb una, no?
Sí, sí. Jo antes que sí, és interessant contestar a esto, jo diria que si reemplazarà la intel·ligència artificial a los médicos,
no,
los sanitarios...
No, és impossible. Reemplaçar el doctor Lucas és impossible.
Bueno, afortunadamente. Quiero decir que tampoco... Bueno. También hoy estamos de, no olvides que de imprescindibles están llenos los cementerios.
Ya, sí, sí.
Eso quiero decir que la humildad y la
sí.
tiene que ser fundamental.
Sí.
Hoy que estamos de refranes. No, pero bueno, más aparte, reemplazar yo creo que nunca. Yo creo que nunca, porque es la esencia. Estas películas de ciencia ficción en la que todo, no sé, y malauradamente, como si algún día llega a reemplazarse. Ya entrarían, no sé, serán capaces de tomar decisiones. O sea, imagínate un algoritmo que tiene una persona en la UBI y que cuando todo sale, el algoritmo, este paciente no tiene solución, ¡plap!, nos para un respirador. Por ejemplo, ya que estamos todo haciendo los esfuerzos. Entonces, ¿dónde estará el papel humano del hombre? Yo pienso que reemplazar, no, como mucho, ayudar en unos aspectos más que en otros, porque prácticamente... es más fácil lo que decíamos en programas anteriores. En dermatología no es lo mismo valorar un dolor, me duele aquí, doctor, en la que hay que palpar, hay que mirar, que no enseñarnos, mire esta verruga.
Sí.
Si no la ve esta verruga, quiero decir, pero yo creo que reemplazar, afortunadamente, en mayúsculas, subratllada i con comillas, no. Espero que no.
També hem parlat, quan hem parlat d'intel·ligència artificial, el camp de la salut i tot el debat, aquesta por, no?, que hi havia, i hem de pensar que és segura, en el sentit de que no és el primer que ens trobem i llancem un algoritme i ja està, no?
Aquí en la seguretat entraríem diversos aspectes. La seguretat puramente técnica, y si el organismo se va a la luz cuando están
haciendo.
Y si el que lo hizo a mala fe, o por un error, o hay un bucle, plop, plop, y cae, dele más insulina, porque el error, si está hecho por una mente humana, puede ser, aunque haya mecanismos. Ese sería un aspecto, y que vuelvo a decir, sería contestar volver a la contestación anterior, que siempre que tiene que estar supervisada por humanos, pero el aspecto un aspecto más escabroso es el de la seguridad en cuanto todo esto que estamos hablando, el paciente o la persona, y hay unos medios de comunicación y unos ordenadores, o como queramos decirle, que está. ¿Quién guarda al guardador? ¿Cómo sabemos que nuestros datos están en un sitio seguro, que nuestros datos no van a ser utilizados para lo que decía? No es ciencia ficción. Si se disponen de tus datos en cuanto a tus genes, y hoy día salen marcadores para muchas cosas, pues usted tiene una alta probabilidad de tener Alzheimer. ¿Quién nos dice que ese dato no puede ir a fines no digamos éticos, sino legales y canales, y que puede decir, bueno, pues cuando usted vaya a buscar trabajo, probablemente no sea la persona indicada?
Per tant, aquí hi ha uns límits a revisar.
Hay un límite que hemos de establecer nosotros, que son de hasta dónde queremos llegar, hasta dónde vamos a permitir. Estos serían, para mí, más que los condicionamientos técnicos, hasta dónde el hombre es capaz de ceder. Se habla de soberanía a todos los niveles, con la capacidad de disponer de nuestra propia vida. Soberanía personal para tomar una decisión en muchos aspectos, la soberanía como comunidad de delegar en los parlamentos nuestras tomas de decisión, y nuestra soberanía sobre nuestra propia salud. Es un aspecto muy importante al que no habrá ningún programa de inteligencia artificial que nos diga hasta dónde queremos llegar. Eso sería el acento y la importancia que yo le doy. Y los límites.
Els que siguin vist al llarg d'aquestes sessions és que és més comú del que ens pensem, l'aplicació de la IA, de la intel·ligència artificial a la salut, no? La prova està d'aquestes setmanes, no?, que hem anat posant exemples, no? I cada vegada ens n'adonarem, serem més conscients de que és cada vegada més comú.
Sí, nos daremos cuenta o no nos daremos cuenta. A veces lo más potente es lo que no te das cuenta.
Ya, yo también.
Hay otro dicho, ya que estamos bien dichos, que piensa el perro que es libre porque arrastra sus cadenas.
Ya.
No es consciente, piensa que es libre. Quiero decir que el uso de la inteligencia artificial, no hace falta que nadie nos lo diga, pero que ya esté implícito en el mismo desarrollo de... Este es un aspecto muy importante.
Y una pregunta para tancar, doctor. ¿Es accesible per tothom?
Que bueno, más que el concepto de inteligencia artificial, vuelvo a decir, para finalizar, que la inteligencia artificial es una herramienta de los sistemas de salud. En la medida que tengamos un sistema de salud democrático, un sistema de salud equitativo que nos permita acceder, pues sí, cuando más herramientas, si tenemos que ir de un sitio a otro, si tenemos un coche más potente, pues llegaremos antes. No es una entelequia, no olvidemos. La inteligencia artificial, yo diría, casi para finalizar, de estas tres colaboraciones que hemos hecho hace esos tres meses, diría, es una herramienta, es muy potente. Yo pienso que aún no tenemos conciencia, o no se tiene, o no se está diciendo, la potencia que tiene. Y cuando se habla de potencia, siempre se puede decir hacia un sitio o hacia otro, para hacer bien o para usos que no sean los correctos. Y sí, en la medida en la que tengamos, como decía, un sistema sanitario que sea asequible a todo el mundo, la inteligencia será parte de este sistema. No, la inteligencia por sí no hará nada.
Doctor, moltes gràcies de nou. I...
Pues bueno, como decía,
quedem pensant.
Ya, sí, esperaremos ya casi para el verano que tenemos de aquí pronto.
Sí.
Y en fin, pues no sé si he podido aclarar cualquier aspecto. Quizá son aspectos novedosos en los que yo también tengo mis dudas, pero he intentado hacer llegar lo que yo sé.
Muchas gracias,
Raquel.
Hem après i ens convida a pensar que això sempre és necessari i aquí doncs, ho assumim també com un deure. Moltes gràcies, doctor. Fins la propera.
Muchas gracias, Raquel. We'll be right back.
Ara sí, anem acabant, però falta la música final, que com sempre ho solem fer coincidir amb una efemèride. Alerta que avui anem forts, eh? El 30 d'abril de 1978, The Clash actuava davant de més de 50.000 persones al Victoria Park de Londres en un concert organitzat per Rock Against Racism. L'objectiu, doncs, combatre el discurs d'odi del National Front, un grup neonazi britànic que feia campanya mantenir la Britània blanca. Bé, en aquest concert, The Clash tocaven What Riot, una cançó White Riot, una cançó provocadora, compromesa, escrita després dels disturbis que hi va haver al carnaval de Notting Hill de l'any anterior, del 76, i és una peça de reflexió, en el fons, a com els joves negres es rebel·laven contra la brutalitat policial i la injustícia, mentre molta gent blanca doncs s'ho estava mirant. Aquesta cançó insta a tothom a mobilitzar-se contra el racisme i s'ha convertit en tot un himne punk de la rebel·lia compromesa. Marxem i tornem dimarts, dia 6. Alerta, eh? Ja serà amb la Marina Antúnez. Fem pont aquests dies. Recordeu que tots els programes que vulgueu estan a l'apartat Ràdio La Carta de radiopalau.cat. Salutacions, una versada de Joan Martínez, del control tècnic, Marina Antúnez de la redacció, també Raquel Puig, qui us ha parlat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Palau, marcant la diferència.